Les víctimes de la Dana passen del mazón dimissió al mazón a la presó. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Familiars de les víctimes de la gota freda al País Valencià d'ara fa un any han obert avui la comissió d'investigació sobre la Dana al Congrés dels Diputats, amb l'advertiment que, un cop dimitit Mazón, la seva lluita continua, Joan Bota.
Consideren que la tragèdia no la va provocar el clima, sinó la mala gestió política. Per això, Rosa Maria Álvarez, que va perdre el pare a la riuada, transforma el crit de les víctimes.
És un alivio moral i una victòria social. Mazón no serà más sens honorable president de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión.
Això el dia en què el Partit Popular i Vox han començat a negociar qui pot ser el relleu de Carlos Mazón a la Generalitat.
L'encara president valencià, ara ja en funcions, ha encapçalat una reunió del Consell Executiu on ha cessat el seu vicepresident, l'exmilitar Can Pàmpols.
Connectem amb Madrid i amb Alacant. Paula Brujats i Alba Barbosa.
Primer contacte oficial entre el PP i Vox. Alberto Núñez Feijó ha trucat Santiago Abascal aquest matí per abordar el relleu de Carlos Mazón. No han parlat de cap nom concret, diuen fons del Partit Popular, però sí que han coincidit en buscar l'estabilitat del govern valencià i evitant a les urnes el PP tem unes eleccions anticipades, però Vox ja ha advertit a Feijó que no li salvaran la vida a canvi de res.
El govern valencià tanca files amb el projecte de Carlos Mazón i demana responsabilitat a l'extrema dreta de Vox per arribar a la majoria parlamentària i sumar amb els vots del PP per investir un nou president. El ple del Consell d'avui ha cessat l'exmilitar Can Pàmpols i les competències relacionades amb la reconstrucció les assumeix ara la Conselleria de Medi Ambient i Infraestructures.
A tot això, el judici contra el fiscal general de l'Estat continua avui amb dos plats forts previstos, si és que es pot complir l'horari, per aquesta tarda. El cap de gabinet i la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet, és qui feia córrer que la Fiscalia buscava un pacte amb Alberto González Amador, el nòvio d'Ayuso, que és qui va presentar la querella. La realitat, segons la filtració per la qual es jutja el fiscal general de l'Estat, és que qui volia pactar per evitar el judici era el nòvio d'Ayuso.
Madrid, Tània Tàpia.
És un judici que té una important càrrega política, així ho ha reconegut la cap de premsa del fiscal general, Maredo, que ha justificat que van fer una nota aclarint els fets perquè s'estaven publicant versions contradictòries i perquè la mateixa presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, estava assenyalant la fiscalia. Argumenta, però, que tot el que s'incluïa a la nota ja estava publicat i res era secret.
Empieza ya como a extender una sombra de sospecha sobre la actuación o la falta de independencia de la fiscal jefa provincial de Madrid por extensión de toda la Fiscalía de Madrid.
I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'atur i en les obres del nou Camp Nou.
Catalunya suma 2.400 nous aturats a l'octubre, tot i que es torna a batre el rècord de persones treballant, mentre que l'estadi del Barça, Comissions Obreres i Treballadors de les obres de remodelació denuncien acomiadaments irregulars ara que algunes parts del camp ja s'han acabat.
El dia ens deixa també dues notícies contraposades.
La llista Forbes constata que les 100 persones més riques d'Espanya encara ho són més aquest any, encapçalades com és habitual pel fundador d'Inditex, Amancio Ortega. Això el dia que hem sabut quins són els aliments més robats als supermercats. L'oli d'oliva, un clàssic dels últims anys, seguit de les conserves, els embotits i els formatges.
Europa, mentrestant, busca un acord per reduir les emissions de CO2 l'any 2040.
L'objectiu és anar a la cimera climàtica del Brasil de la setmana que ve amb una posició comuna.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, el d'avui és un acord que la Unió Europea busca a contrarrellotge i en l'últim moment per evitar presentar-se a Brasil amb les mans buides. Hi ha reserves entre alguns governs sobre el nou objectiu que es negocia, de reducció de les del 90% per d'aquí a 15 anys. Per això s'estan discutint diferents mesures de flexibilitat que encaminen la Unió Europea a rebaixar la seva ambició climàtica.
I de tornada a Catalunya, la Marató de 3CAT ja té lema per l'edició d'enguany, centrada en el càncer. El lema és Detectem-ho, arreglem-ho.
I la cita és el 14 de desembre contra una de les principals causes de mort a Catalunya, el càncer.
Barcelona, Purificació Barceló.
I és un lema que vol posar l'accent en la prevenció i en la detecció precoç amb el missatge que prevenir, detectar aviat i tractar aviat són les principals armes contra la malaltia, juntament amb els avenços que permet la recerca.
I en temps de cultura, avui un titular optimista. El cinema català té bona salut i el cinema en català també.
L'Acadèmia de Cinema ha presentat les xifres d'aquest 2025 amb la mirada ja posada als pròxims Premis Gaudí. Hi ha rècord tant de pel·lícules que optaran a Premi 85 com de proporció de films en català, més de la meitat.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja d'aquí dues hores cap a Bruges per jugar demà al partit de Lliga de Campions.
I segurament ho farà encara sense Christensen, que avui no ha pogut acabar l'entrenament perquè ha tornat a notar molèsties. El Bruges-Barça juga demà i avui el partit més destacat de la jornada serà el Liverpool-Madrid. I encara no se sap on es jugarà el Catalunya-Palestina del 18 de novembre. Aquest matí s'ha reunit la Generalitat, Federació Catalana de Futbol, H per Palestina i el Barça, i la reunió ha acabat sense cap acord de moment, però es manté l'opció encara de Lluís Companys.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bon dia.
Bon dia. La incidència més important, sens dubte, és l'incendi d'un camió que s'ha produït a l'autopista AP7 a l'altura de l'Aldea. L'autopista ha estat tallada força estona en direcció sud. Ara hi ha un carril obert al trànsit i cua de 2-3 quilòmetres que hauria d'anar millorant, però tot i així encara parlant de problemes en aquest punt de l'AP7 a l'Aldea. El problema és que més enrere, a l'altura de l'Ampolla, es fan desviaments cap a la Nacional 340. Per tant, l'autopista està tallada en aquest punt de l'Ampolla, com et deia, en direcció sud, desviaments cap a la Nacional 340. Molta atenció, en el punt de desviament hi ha una cua de més de 7 quilòmetres.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Anuncieu un canvi de temps per a partir de demà?
Sí, demà podríem dir que són els entrants. El plat fort arriba demà a la nit a Ponent i al sud, amb pluges força generals, i de cara dijous al matí al centre i nord de Catalunya, alhora que el Ter Sud ja aniria aclarint, i durant la tarda aniria aclarint a gran part del país. La pluja extensa pot ser moderada a moltes comarques, fins i tot abundant en alguns sectors locals. I la nevada general al Pirineu, però cotes altes. Començarà ben amunt i anirà baixant cap als 1.900 metres. Demà a la nit, però sobretot dijous, ambient més de tardor, més fred el dijous. Aquest canvi durarà poquet. Divendres, temps més estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07 minuts. Familiars de les víctimes de la Dana reclamen justícia en la seva primera compareixença al Congrés dels Diputats i insisteixen que els 229 morts no van morir pel mal temps, sinó per una mala gestió. Davant la Comissió d'Investigació per la Gestió de la Dana, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals 29O, Rosa Maria Álvarez, ha assegurat que la dimissió d'ahir de Carlos Mazón és una primera victòria social, però continuen exigint responsabilitats penals, Mar Riera.
Álvarez ha agraït que les víctimes obrin aquesta comissió d'investigació, insistir que les morts eren evitables i ha dit que ahir Mazón va marxar de la pitjor manera, victimitzant-se i sense anomenar les víctimes. Per això, tot i la seva sortida, exigeix responsabilitats.
El máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo, heridos y muertos. Es un alivio. Es un alivio moral y una victoria social. Es la prueba irrefutable de que las personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, salir en la calle a manifestarnos, mantener vivo el recuerdo y la dignidad, es capaz de cambiar el mundo. Mazón no será más sens honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca.
Carmina Gil, vicepresidenta de la mateixa associació que la plega més de 90 famílies de les víctimes, ha lamentat que s'hagi trigat un any a fer saltar Mazón.
Señalamos también a su partido a nivel nacional por mantenerlo en su cargo, por sostenerlo, por darle palmaditas, felicitaciones y grandes y largos aplausos. Y sí, señalamos también a sus socios de gobierno por interés electoral, lo mantienen y lo apoyan y lo manejan a su antojo. Todos còmplices d'esta catàstrofe.
Tot plegat en la primera jornada d'una comissió d'investigació que també està molt marcada per la tensió política.
Mentre PP i Vox han centrat les seves intervencions en la falta d'inversions i l'abandonament del govern espanyol durant la Dana, la resta de partits han posat en valor el paper de les víctimes. Sentim Artemi Rallo del PSOE i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
Ya que quienes deberían hacerlo no lo hacen, yo, en nombre de la decencia y de todas las personas decentes, sí que quiero pediros perdón. Perdón por la incomprensión y el maltrato cruel, ese sí, que habéis sufrido a lo largo de un año.
Esto se va a poner feo. Hoy es un día en el que el Partido Popular y Vox están manteniendo las formas. Pero mi experiencia es que a la que vayan perdiendo el relato, se va a poner feo. Hoy ya están dando o dejando entrever alguna cosa. Por ejemplo, ni siquiera les aplauden.
Les compareixences de les víctimes continuen i s'allargaran fins dijous. És una primera ronda d'intervencions d'una comissió que ha citat més d'un centenar de persones, entre les quals el fins ahir president valencià Carlos Mazón o la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb ell el dia de la tragèdia.
I mentrestant, 24 hores després de la seva dimissió d'Amazon, el Partit Popular i Vox han començat a negociar qui el rellevarà. Alberto Núñez Feijóo ha trencat el gel i aquest matí ha trucat a Santiago Abascal per demanar-li que doni suport al candidat que proposi el PP. El futur del País Valencià està en mans de l'extrema dreta i el PP té pànic d'anar a eleccions anticipades. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Sí, bon dia. I Feijóo va per feina, ha aixecat avui el telèfon i ha trucat Santiago Abascal. Primer contacte cordial, segons diuen fons de la direcció del PP. No han parlat de noms de possibles relleus de Carlos Mazón, però sí que han coincidit en la necessitat de donar estabilitat al govern valencià. Això és com a mínim el que explica el PP, que aquest matí i abans de la trucada ja suplicava Vox arribar a un acord. Miguel Tellado, número 2 dels populars.
Y yo espero y deseo altura de miras por parte de Vox. En todo este tiempo han sabido anteponer el interés general de los valencianos por encima de la guerra partidista y yo espero exactamente lo mismo en estos momentos de Vox. No tengo dudas de que va ser así.
Però Vox està disposat a fer patir el PP fins al final i els demana que abans de res aclareixin qui serà el substitut i el full de ruta pel que queda de legislatura. Amb Vox a l'alça les enquestes i amb el PP molt desgastat per la dana, Feijóo vol evitar tant sí com no eleccions al País Valencià. És tot el contrari del que vol el govern espanyol. La ministra portaveu Pilar Alegría retreu a Feijóo que torni a entregar-se a l'extrema dreta.
Entre dar la palabra a los valencianos y a las valencianas y dársela a la ultraderecha y a Vox, ha decidido que sea la ultraderecha. La comunidad valenciana, desde luego, no merece 2 años de prórroga indecente.
Tot just comencen les negociacions, però el PP deixa ben clar el relleu de Mazón el triarà la direcció del partit a Madrid. Recorden des de Gènova que la proposta depèn d'ells i no pas del que vulgui el PP valencià.
I precisament al País Valencià, el govern de Carlos Mazón, que ja està en funcions, està pendent del que acabin acordant les cúpules estatals de PP i de Vox. L'executiu s'aferra a la reconstrucció per demanar a l'extrema dreta que sigui responsable i que s'avingui a pactar un nom de consens. Alacant, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia. Carlos Mazón ha escollit casa seva, Alacant, per presidir el ple del Consell que ha aprovat la sortida del fins ara conseller per a la reconstrucció Gan Pàmpols. L'endemà de la dimissió de Mazón, el PP s'adreça a Vox i els demana responsabilitat per arribar a acords que permetin la investidura d'un nou president. Susana Camarero, portaveu del govern valencià.
Apelamos, como no podía ser de otra manera, a la altura de miras para llegar a acuerdos para una nueva investidura. Es responsabilidad de la mayoría parlamentaria encontrar esa fórmula de continuidad del gobierno para funcionar, para seguir con la reconstrucción.
La també vicepresidenta ha tancat files amb Carlos Mazón i n'ha defensat el seu projecte polític.
Todos y todas, los consellers, las conselleras, comprendemos y valoramos el sacrificio que hace el presidente y estamos profundamente orgullosos de haber formado parte del Consell de Carlos Mazón. Seguiremos trabajando sin descanso en esa hoja de ruta marcada por el presidente Mazón.
I ara tota l'atenció està posada en el relleu de Mazón. La candidatura preferida per la direcció estatal és l'actual alcaldessa de València, Maria José Català, que confia en la lleialtat de Vox. I, mentrestant, el nom de consens dins del PP valencià és Vicent Mompó, president de la Diputació de València, però que no és diputat. Cap dels dos descarten la seva candidatura per optar a presidència, però apel·len a la prudència.
Vox y el Partido Popular han gestionado en la Comunidad Valenciana, en el gobierno autonómico, como lo hacemos en la ciudad de Valencia, con total lealtad y siempre se alcanzan acuerdos por el bien de los valencianos.
Como político no me atreví, ¿no?, a llegar la política y el futuro. Y vas a decir que estaré aún el partido me demane.
Els grups parlamentaris tenen fins al dia 19 per presentar candidatures per optar a la presidència. A les Corts no hi haurà sessions fins al ple d'investidura que s'espera per l'última setmana de novembre.
Més coses. Segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat. Aquest matí ha declarat la seva cap de premsa, Mar Edo, que ha justificat que van fer una nota de premsa amb detalls de la causa contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso per contrarrestar informacions falses que es tenia al seu cap de gabinet i la mateixa presidenta madrilenya. Ha defensat, però, que a la nota no hi havia res secret, perquè tot ja estava publicat als mitjans. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Segons sosté el fiscal general, li va demanar fer la nota de premsa per l'allau de preguntes dels periodistes i després de la mentida que estava difonent el cap de gabinet de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Segons la cap de premsa, res era secret, tot s'havia publicat, però en versions contradictòries.
¿Tenían ustedes conciencia de que todo estaba ya a la luz pública?
Todo estaba, y repito, perdone que sea tan reiterativa, estaba ya en el mercado.
La nota la va distribuir la Fiscalia de Madrid, a qui li van donar ja feta amb paràgrafs dictats pel mateix fiscal general. El seu cap de premsa, Íñigo Corral, va protestar. No la volia enviar perquè creia que no hi havia interès informatiu. Ja estava tot dit.
Yo le dije que me parecía que estamos haciendo el ridículo, dando una nota sobre asuntos que ya estaban publicados. O sea, si es que íbamos a dar lo mismo. A esa hora, después de que estaban hechos públicos los correos, yo no tenía ningún tipo de demanda informativa de nada. Nadie me llamaba para nada ya.
La cap de comunicació del fiscal general, en canvi, ha relatat que tot el que fa referència a Ayuso genera una expectació mediàtica excepcional i calia actuar perquè la mateixa presidenta havia posat en qüestió l'actuació de la fiscalia. Avui, Díaz Ayuso ha evitat la polèmica i s'ha limitat a dir que cal deixar treballar el tribunal.
No puedo más que trasladar mi máximo respeto por las decisiones que tome el tribunal, que hay que dejar que haga su trabajo sin interferencias.
El plat fort del dia serà aquesta tarda, declarant la parella de la presidenta madrilenya i el seu cap de gabinet. El primer va ser qui es va querellar contra la fiscalia i ha acabat portant a García Ortiz a judici. El segon va difondre informació de la causa, però capgirant el cas. Va filtrar part d'un correu i va dir que el pacte partia de la fiscalia, quan era al revés.
Més coses. Nou rècord d'ocupació, tot i el lleuger repunt de l'atur. Catalunya suma 2.400 aturats al mes d'octubre, coincidint amb el final de la temporada turística, però, en canvi, ha augmentat també el nombre d'afiliats en 19.000, amb un ritme de creació d'ocupació per sobre dels últims anys, Mireia Sala.
Ara hi ha gairebé 325.000 desocupats. Per sexes, l'atur masculí ha crescut amb més intensitat que el femení, però les dones continuen sent majoria a les llistes de desocupats. I si ens fixem en els sectors, els serveis és on més s'ha notat l'increment de l'atur. Per contra, en la construcció, la desocupació ha caigut en prop de 500 persones. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, s'ha batut un nou rècord i ja s'arriba gairebé als 3.900.000 treballadors donats d'alta. El sector de l'educació és el que ha generat més feina. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, està satisfet amb les dades, però creu que encara hi ha marge perquè augmentin les afiliacions.
Les dades del mercat de treball són bones en els darrers anys, en termes tant de descens interanual de l'atur com d'increment de l'afiliació, la qual cosa confirma la bona salut del món del treball català. Evidentment, hi ha recorregut per millorar, han crescut les afiliacions, però poden créixer una miqueta més.
Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta demana millors polítiques d'ocupació perquè les empreses tenen dificultats per cobrir els llocs de treball, tot i l'augment de l'atur. Els sindicats, en canvi, estan satisfets.
I precisament la Generalitat detecta noves irregularitats laborals a les obres del Camp Nou. Segons que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció de Treball ha comprovat que una de les empreses tenia treballadors en situació irregular, sense papers. Tot plegat arran d'una denúncia de Comissions Obreres que avui ha alertat que, a més, ara s'està acomiadant aquests empleats, Jordi Canal.
Sí, algunes desenes d'obrers han protestat aquest matí davant l'estadi, entre ells els primers despatxats com el Ramazan. Explica que els van portar de Turquia fa un any, que els van prometre els permisos, que encara no tenen, i que ara els fan fora sense cap compensació.
Ens van dur aquí per treballar, ens van prometre un permís de residència i no ens l'han donat. Treballem jornades llargues, fins i tot dissabtes i diumenges, i ens paguen el salari normal. Ens paguen amb retard. Em sento obligat a treballar en aquestes condicions.
I Inspecció de Treball està obrint les actes per les irregularitats, una per cada treballador afectat. D'aquí una setmana se sabrà quines mesures i sancions es dictaminen i continuaran vigilants. Paco Ramos, secretari de Treball.
Inspecció continuarà actuant i a partir d'aquí, pues, en unes setmanes es tindran els resultats d'aquesta actuació.
Comissions Obreres reclama que es regularitzi aquests treballadors, que es readmeti els acomiadats i que se'ls paguin alguns endarreriments.
I encara sobre el mercat laboral. Després de més de 2 anys aparcat en un calaix, avui veu la llum l'Estatut del Becari, una iniciativa pactada amb els sindicats i que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat davant dels recels de la part socialista del govern espanyol. L'Estatut del Becari vol acabar amb la precarietat d'aquest col·lectiu. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Yolanda Díaz ho té clar. L'Estatut del Becari servirà per delimitar drets i obligacions d'un col·lectiu que en cap cas són una anècdota. I és que, segons la vicepresidenta, es tracta de més d'1.650.000 persones, més de la meitat dones, becàries, estudiants en pràctiques, que no poden acabar ocupant el lloc d'un treballador.
La formació tiene que estar destinada sencillamente a aprender,
a nada más que esto, a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas.
El que pretén l'Estatut del Becari és compensar les despeses dels estudiants pel que fa a transports o dietes i limitar les pràctiques fraudulentes i abusives de les empreses. Limitar a un màxim de 480 hores, la meitat cara, les pràctiques extracurriculars per alumne, i es proposa un règim de multes de fins a 225.000 euros pels incompliments més greus. Díaz ha reconegut que la negociació del text va ser intensa, té el suport dels sindicats però no de la patronal, i defuig parlar d'enfrontaments amb la part socialista del govern. La responsable de treball espera per a poder negociar la tramitació parlamentària per aconseguir tirar endavant la norma.
Les 100 persones més riques d'Espanya encara són més riques. Aquest any la seva fortuna ha crescut un 7%, fins als 250.000 milions d'euros. Segons la llista que ha publicat avui la revista Forbes, el fundador d'Inditex, Amancio Ortega, i la seva filla, Sandra Ortega, continuen encapçalant el rànquing, amb 100.000 milions d'euros ell i 10.000 milions ella. A Catalunya, la primera fortuna és una dona, Sol d'Orella, la presidenta de Coca-Cola, Laia Ortega.
Sí, els amos d'Inditex són els únics del top 10 que aquest 2025 han vist escurçat el seu patrimoni. Amb tot, la distància amb el tercer i el quart de la llista és abismal. El tercer més ric és Rafael del Pino, president de Ferrovial, amb 8.000 milions, i el quart és el fundador de Mercadona, Juan Roig, que ha sigut el que més ha disparat la seva fortuna. Ha passat dels 5.700 milions d'euros als 7.900, un 36% més. A Catalunya, els més rics mouen 16.000 milions d'euros. En tenim 28. La més adinerada és l'empresària Sol d'Orella, de Coca-Cola, amb un patrimoni de 2.900 milions d'euros, seguida ben de prop d'Alberto Palacci, de Pronovias, i a una mica més de distància de Manuel Puig, de la Corporació Puig. Com a noves incorporacions en aquesta llista Forbes, aquest any destaquen la família Rubiralta, propietària de la farmacèutica Werfen, i Joaquim Molins, de la cimentera Molins. En canvi, no hi surten els hereus d'Isaac Andic, en ple procés de repartiment de patrimoni del grup.
I els comerços de l'Estat van perdre més de 2.000 milions d'euros en robatoris l'any passat, segons l'últim baròmetre del furt elaborat per fabricants i distribuïdors. La majoria dels encastats denuncien que ha augmentat molt l'agressivitat verbal i física dels infractors. L'oli, igual que ha passat els últims anys, és el producte més robat. I dins de l'alimentació els segueixen les conserves i els formatges. En canvi, baixen molt el vi i els licors. Miquel Muñoz.
Els responsables del baròmetre destaquen que costa trobar personal de seguretat necessari per frenar aquest increment de violència. Ho ha explicat Carlos Cruz, responsable de vendes de Checkpoint Systems, una de les empreses que ha col·laborat en l'estudi.
Cuando hay un altercado en un establecimiento, ese posible hurtador reacciona o está reaccionando de manera más violenta. Evidentemente, pues sí, el personal de tienda al final se encuentra con un problema.
Pel que fa als productes més robats, repeteixen l'oli i les colònies, i de l'àmbit tecnològic, els auriculars. La majoria dels furts no superen els 150 euros i la meitat els protagonitzen persones que són reincidents. A l'estat, els establiments deixen de guanyar més de 2.800 milions d'euros per l'anomenada pèrdua desconeguda, que a banda dels furts també inclou errors administratius i els fraus al proveïdor.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentó i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Per mi és el meu barri. Barcelona és la vida al mercat.
És el verd.
Per mi és una futura cura.
Per mi és la música.
Per mi.
Emprendre el 22 arroba amb 22 anys.
És veure créixer les meves filles. És créixer jo amb elles.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural, el dilluns 10 de novembre a les 10 al Celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periòdico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Abadal.
Per què t'has d'esperar? Avança't ara amb els millors preus del Black Friday i el Corte Inglés.
Endut en una rentadora de càrrega frontal LG per 489 euros.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Avança't al Black Friday i el Corte Inglés.
Fins al 9 de novembre a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El govern de Salvador Illa dona per fet ara sí que no tindrà nous pressupostos abans que s'acabi l'any. Falten menys de 2 mesos per l'any 2026 i l'executiu admet ja que és un escenari inviable amb el calendari a la mà. A aquestes altures encara no ha començat a negociar amb els socis parlamentaris perquè Esquerra Republicana li exigeix, abans de res, tancar l'acord de finançament. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. L'executiu ja assumeix públicament el que en privat feia dies que es donava per fet. Salvador Illa no podrà treure pit d'haver aprovat amb temps i forma els pressupostos de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Volem tenir pressupostos, difícil que sigui l'1 de gener, però mantenim l'objectiu de tenir uns pressupostos i que aquest pugui ser un bon acord i els pressupostos que necessita aquest país. Però, efectivament, la data de 1 de gener, doncs en aquests moments, per tràmits parlamentaris, pel moment de negociació, és pràcticament impossible.
De fet, la tramitació s'allarga com a mínim un mes i mig i abans de portar-los al Parlament, el president els vol haver negociat amb Esquerra i els Comuns. Ara mateix, el més calent és a l'Aigüera. Els republicans insisteixen que no en parlaran fins que no es tanqui el finançament. Esther Capella exigeix a Illa que s'impliqui més.
Governar Catalunya vol dir governar pels interessos del conjunt dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. Vol dir que has de prioritzar, que has d'aixafar ulls de poll amb algú.
I a hores d'ara no hi ha acord entre Esquerra i el govern espanyol pel nou model de finançament i Salvador Illa ja té coll avall que haurà de començar el 2026 amb una nova pròrroga pressupostària.
En la informació internacional, la Unió Europea vol tancar avui in extremis un nou compromís climàtic abans de la COP30 que comença dilluns al Brasil. Els ministres de Medi Ambient, reunits a Brussel·les, intenten salvar l'acord per retallar el 90% les emissions del CO2 l'any 2040, però ho fan amb concessions que en rebaixen l'ambició. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Negociació en l'últim moment per evitar que la Unió Europea vagi a la cimera del clima de l'ONU al Brasil amb les mans buides. Els ministres de Medi Ambient estan reunits a Brussel·les per decidir si aproven un nou objectiu de reducció de les emissions de CO2 del 90% per d'aquí a 15 anys per salvar l'acord i convèncer els països més reticents. Hi ha sobre la taula diverses mesures de flexibilitat. Espanya considera una línia vermella rebaixar l'ambició. Sara Hessen, vicepresidenta per la transició ecològica.
Yo creo que nos jugamos mucho, nos jugamos el liderazgo internacional que es fundamental en este contexto extraordinariamente complicado, pero sobre todo yo creo que hablamos de una Europa más unida, cohesionada, una Europa de competitividad.
Polònia, Itàlia o la República Txeca avisen dels riscos que el nou objectiu climàtic pot representar per la indústria i volen concessions. Krzysztof Bolesta, secretari d'Estat pel Clima de Polònia.
No volem destruir l'economia, no volem destruir el clima, volem salvar-los tots dos alhora.
Els ministres discuteixen, entre d'altres mesures, quin percentatge de retallada d'emissions es permet externalitzar a països tercers, habitualment més pobres, pagant-los perquè facin la rebaixa, però comptabilitzant-la com a pròpia de la Unió Europea.
La ciutat de Nova York elegeix avui nou alcalde amb la possibilitat d'un impuls progressista enmig de les polítiques reaccionàries de Donald Trump. El candidat demòcrata, Zoran Mamdani, de l'ala més a l'esquerra del Partit Demòcrata, és el favorit i, si guanya, es convertiria en el primer alcalde musulmà de la ciutat. Trump s'ha implicat directament en la campanya i ha demanat el vot pel candidat rival, l'exgovernador Andrew Cuomo. Nova York, Oriol Serra.
Bon dia. Zoran Mamdani és el candidat més ben situat a 4 punts percentuals del segon i pràcticament triplicant el tercer. Això significa que Mamdani, el candidat del Partit Demòcrata, s'enfronta novament a Andrew Cuomo, qui ja va ser el seu rival a les primàries del partit, el qual ara es presenta com a independent i, paradoxalment, s'ha convertit en el candidat predilecte de Donald Trump. Mamdani només podria perdre les eleccions si els electors que encara aposten pel candidat republicà acaben fent cas a Trump i voten per Cuomo, exgovernador de l'estat de Nova York. Davant d'aquesta situació, Zoran Mamdani, de 34 anys, musulmà, nascut a Uganda i declaradament socialista, un posicionament arriscat als Estats Units, ha demanat als seus 90.000 voluntaris que truquin fins l'última porta per a demanar el vot. Mamdani ha advertit que el temor a la seva victòria ha mobilitzat el mateix Trump i els seus principals sponsors.
Els novaiorquesos heu estat al costat d'aquesta lluita durant més d'un any. I el motiu pel qual el president dels Estats Units, juntament amb un dels homes més rics del món, s'hi hagin implicat a última hora és perquè saben que complirem amb tot el que hem anunciat.
S'espera que la participació en aquestes eleccions sigui especialment alta.
Doncs les polítiques de Donald Trump s'examinen ara a Nova York coincidint amb el rècord de dies de tancament del govern dels Estats Units, Vicent Mifsud.
Aquesta matinada se superaran els 35 dies sense pressupost federal que hi va haver en el primer mandat de Trump i sense expectatives que demòcrates i republicans arriben a un acord al Congrés de forma immediata. Més d'un milió de treballadors públics no essencials han deixat forçosament de treballar i porten més d'un mes sense cobrar els seus salaris. I un dels efectes més greus és la reducció de les ajudes per aliments que reben més de 40 milions de nord-americans amb pocs recursos.
En punt 2:45 de la tarda, encara en la informació internacional, el Parlament d'Israel votarà demà si estableix una comissió d'investigació independent que aclareixi responsabilitats en els atacs del 7 d'octubre de l'any 2023. Fins ara, el govern ho ha tingut aparcat i assegurava que la prioritat era el retorn dels hostatges. Els familiars de les víctimes diuen a Catalunya Ràdio que ja és hora que se sàpigui tota la veritat. Hadera, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Dos anys després, la Nirit continua fent-se preguntes del que va passar aquell fatídic 7 d'octubre del 2023. El seu fill Neta, de 20 anys, feia el servei militar a la base de Nahal Oz, on combatents de Hamas van matar 53 soldats i en van capturar 10 més. L'exèrcit va reconèixer més tard que sabien que la base no tenia les condicions de seguretat necessàries.
I can't even put it in words.
Ni tan sols puc expressar com de decebuda estic amb l'exèrcit i el govern per posar nens en un lloc que no estava prou protegit.
Children there that were not protected properly.
La Nirit exigeix respostes, per això forma part del Consell d'Octubre, una associació de familiars de víctimes dels atacs de Hamas que pressiona perquè s'estableixi una comissió d'investigació independent que arribi fins al fons de la qüestió.
I'm not listening to any conspiracy.
No penso escoltar cap teoria de la conspiració. Només em creuré el que em demostrin. I si em demostren davant dels meus ulls que els que jo penso que són culpables en realitat no ho són, llavors m'ho creuré.
Fins ara, el govern de Netanyahu ha justificat el retard en la convocatòria d'aquesta investigació perquè calia centrar els esforços en el retorn dels hostatges. Ara s'estan quedant sense excuses, però l'última paraula la tindrà la Knesset, el Parlament israelià.
Passen 2:45. Tornem a casa nostra amb una novetat, aquesta.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència.
Detectem-ho, arreglem-ho. Aquest és el lema que centrarà l'edició d'aquest any de la Marató de 3CAT dedicada a la sensibilització i l'impuls de la recerca contra el càncer. Avui s'ha presentat el lema, l'espot, que estàvem sentint, i la campanya de conscienciació d'aquesta edició, molt centrada en la prevenció. L'acte de presentació l'ha encapçalat la presidenta de 3CAT i també del patronat de la Fundació La Marató, Rosa Romà. Barcelona Purificació, Barcelona.
Un dels objectius de l'edició d'aquest any és incidir sobre el fet que la prevenció, els cribratges i la consulta precoç salven vides, com explica la presidenta de 3CAT i de la Fundació La Marató, Rosa Romà.
Un de cada dos homes tindrà càncer en algun moment de la seva vida i una de cada tres dones. I, per tant, justament per això és tan important que sensibilitzem sobre els hàbits saludables per tal d'evitar el màxim possible. Com també la detecció precoç permet també una millor esperança de vida, una millor cura d'aquesta malaltia.
Sensibilitzar i també aconseguir recaptar diners per la recerca que ha ajudat a disminuir de forma important la mortalitat per la malaltia. Pilar Barretina és la cap d'Oncologia de l'Institut Català d'Oncologia Girona.
Quan ja diagnostiquem un càncer, buscar estratègies per tenir el millor tractament possible que doni el mínim de seqüeles als nostres pacients i també investigar en la integració d'altres tractaments que potser no són tan coneguts com els tractaments habituals mèdics, com és l'exercici físic, l'alimentació saludable, el suport social i el suport psicològic.
La cita serà el 14 de desembre, seran més de 17 hores de programació en directe que conduiran a TV3 Ramon Pellicer i a Catalunya Ràdio Roger Escapa, tot plegat per impulsar la recerca contra el càncer.
I atenció, perquè augmenta la tendència cap a l'autoritarisme entre els homes més joves a Catalunya. Un de cada tres creu que la violència masclista és un invent del feminisme. Són alguns dels resultats de l'enquesta Convivència i Seguretat a Catalunya, presentada aquest matí per l'Institut Català Internacional per la Pau. Barcelona, Marc Camps.
Tot i que la majoria dels 2.700 enquestats defensa la democràcia,
democràcia, un de cada quatre opina que aquesta no és la millor forma de govern, una opinió que s'estén entre els joves. El politòleg Toni Rodon, un dels coordinadors de l'enquesta, parla del gir conservador dels nois joves.
I aquest gir conservador es manifesta en diferents dimensions. Per exemple, a nivell punitivista, doncs estan més d'acord en determinades accions de caire punitiu. També doncs, neguen algunes qüestions relacionades amb la igualtat de gènere i alguna petita lleugera tendència respecte a creure doncs, que el canvi climàtic és un invent.
Tot i això, l'ICIP també fa una lectura positiva de l'enquesta i, per exemple, destaca que la majoria d'enquestats opina que la convivència a Catalunya és bona. Sentim el director de l'ICIP, Christian Herbolzheimer.
Potser allò sorprenent és que, malgrat aquest context advers, encara les actituds de la societat catalana predominants són de respecte i de solidaritat.
Amb tot, hi ha un pessimisme generalitzat sobre les perspectives de les noves generacions. 7 de cada 10 pensen que en el futur viuran pitjor.
Passant 5 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Estàs cansat? Et costa dormir bé? Tens ansietat? Podria ser per falta de magnesi. Olomega Triple Magnesi inclou 3 formes de magnesi altament absorbibles, bisglicinat, malat i taurinat. Per sentir-te relaxat, alegre i amb un cor sa, Olomega Triple Magnesi de Laboratoris Equisud. Demanen els punts de venda i online.
Arriba la Fira de Tardor a Ocasión Plus. Fins a 8.000 euros de descompte amb més de 16.000 cotxes. Aprofita aquesta oportunitat única. Només fins al 16 de novembre. Estem molt a prop teu, amb més de 20 centres a Catalunya. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 2 quarts, comencem la cultura parlant de cinema, perquè comença la cursa pels Premis Gaudí. L'Acadèmia del Cinema Català presenta 85 títols que opten a premi, una xifra rècord, i fa balanç també d'un any en què es confirma que l'audiovisual català té bona salut. I l'audiovisual en català també, Marc Garriga.
Per primer cop, més de la meitat de les candidates estan rodades en català, com Esmorz amb mi, Estrany riu, Frontera, Molt lluny i Wolfgang. Però cal dir-ho, les grans favorites no ho estan, com Sorda, Romeria i Cirat. Precisament, la pel·lícula d'Oliver Lache ha rebut en les últimes hores la nominació millor pel·lícula internacional dels Premis del Cinema Independent Britànic, els BIFA. Això corrobora les xifres de l'Acadèmia, que estableixen que el pressupost mitjà del cinema català creix i això el fa més competitiu. I també constaten que la paritat és pràcticament una realitat en l'apartat de direcció. La presidenta Judit Colell ha celebrat aquestes xifres en declaracions a Catalunya Ràdio.
Un any fantàstic, un any amb més pel·lícules que mai, amb pel·lícules que han viatjat per tot el món, amb pel·lícules també molt important, que han tingut molt bons resultats a taquilla i també molt feliços perquè és el primer any que tenim tantes pel·lícules en català. L'any passat ja, amb Casa en Flames, amb el 47, vam tenir un any molt dolç, però és que sembla que la dolçó no s'acaba mai.
A tot això, el Festival de Cinema de Tallinn, Estònia, que comença divendres, farà una programació especial dedicada al cinema català, on es projectaran més de 30 pel·lícules.
Ara, una exposició. El mur de Berlín arriba a Barcelona amb una exposició internacional que explica com era la vida a banda i banda de la frontera. La mostra s'inaugura divendres a l'espai, immersa 36 anys després de la caiguda del mur, un dels grans símbols de la Guerra Freda, Montse Mas.
Entre les 200 peces exposades hi ha vídeos i fotografies de testimonis, documents oficials i elements de la vida quotidiana, però les estrelles de la mostra són els 6 blocs originals del mur, de 3 metres i mig d'altura i 3 tones de pes cadascun, que el públic podrà veure pels dos costats. Axel Klausmeier, director de la Fundació Mur de Berlín, coproductora de la mostra d'On prové la col·lecció.
Aquesta és l'última generació del mur de Berlín, la més famosa. I quan camineu al seu voltant, veureu els dos costats. On som ara seria l'est. És un objecte militar. Quan estava il·luminat a la nit, la gent que intentava escapar era immediatament detectada davant d'aquesta paret blanca. A l'altra banda, a la part oest, el mur acostumava a tenir grafitis.
L'exhibició, que ja ha passat per París i Madrid, es pot visitar a l'Espai Immersa, al Poblenou de Barcelona. Serà la seva última parada a Europa abans d'iniciar la gira pels Estats Units.
I una cosa més abans dels esports, perquè un incendi aquesta matinada ha provocat danys importants al restaurant Mas Marroc de Vilablareix, al Gironès, l'establiment per banquets i grans esdeveniments del celler de Can Roca. No se saben encara les causes que han provocat aquest incendi. Girona, Clara Jordan.
L'alerta l'han donat a 4:45 de la matinada i a 7:00 l'han donat per estabilitzat. No hi ha hagut ferits, però s'ha cremat completament l'espai conegut com a Àgora, una cúpula de fusta amb grans finestrals i que era una de les joies i la imatge de la finca, que al Roca destinen esdeveniments per grup gran, com casaments, celebracions o esdeveniments d'empresa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Josep Roca explicava que l'objectiu ara és poder refer-se aviat.
La sensació de resignació, d'acompanyament d'un petit dol que té a veure amb béns materials, però molts intangibles que deixem a dins i que ens prepara ja per tornar a revifar, reestructurar, reconduir i, en definitiva, doncs, tornar a pensar en la creació.
Encara es mantenen a la zona 3 dotacions dels bombers per acabar de controlar que no hi hagi cap revifada.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el viatge del Barça cap a Bruges per jugar partit de Lliga de Campions.
Demà a Bruges-Barça, l'equip viatja aquesta tarda i ara sabrem l'última hora. El Barça ha canviat la rutina a la Champions i no s'entrenarà aquesta tarda al camp del Bruges, com fa normalment a la prèvia dels partits de Champions, sinó que ho ha fet aquest matí. Viatjarà a 4:00 PM i ho farà encara, segurament, vaja, sense Andreas Christensen, Roger Bosà.
Sí, perquè ha començat l'entrenament d'aquest matí, però al cap de poc l'ha abandonat per fer treball específic. Per tant, és possible que, tot i estar recuperat de les molèsties al soli, doncs finalment no entri a la llista de convocats. Això ho sabrem d'aquí a uns minuts. Sí que s'han entrenat avui amb normalitat Olmo i Lewandowski, que de fet ja van reaparèixer diumenge passat, i en canvi continuen sense estar disponibles encara Rafinha i Joan García. Aquest últim continua fent treball de camp al marge. Se l'ha vist avui abans que saltés l'equip al camp, però tant a ell com a Rafinha se'ls espera per després de l'aturada. Ha estat l'últim entrenament abans de jugar demà aquest partit contra el Bruges. Com deies, l'equip ha canviat aquest cop els plans respecte al que feia habitualment. Avui s'ha entrenat a la ciutat esportiva i més tard a 4:00 volarà cap a Bèlgica. Abans, com dèiem, d'aquí a pocs minuts, està previst que a 3:45 aproximadament, doncs, el club faci pública la llista de convocats.
I aquesta tarda, al Tot Costa, sentirem les rodes de premsa del Barça prèvies a aquest partit de demà.
Lewandowski i Flick, el polonès, com dèiem, ja recuperat, i de fet el vam veure diumenge passat contra l'Elx, serà l'encarregat d'atendre els mitjans avui des de Bruges, en la prèvia d'aquest partit. Ho farà abans que parli el tècnic, Hansi Flick. Això serà a partir de 7:00. Per tant, com deies, caurà de ple al Tot Costa i això vol dir que els podrem sentir en directe.
I també al Tot Costa, ahir, conversa interessant amb una persona que coneix bé Rashford.
Sí, és qui va ser el seu entrenador de desenvolupament individual a l'Aston Villa la temporada passada. És català, és l'Antonio Rodríguez, més conegut com a Rodri, que s'encarrega del Departament de Millora Individual de l'Staff d'Unai Emery i que ens va radiografiar les virtuts i també els dèficits de Rashford. A nivell defensiu recorda com amb Emery doncs ja va integrar molts automatismes que no tenia, i també parla d'un altre aspecte en què segurament també hi ha de treballar aquí al Barça, que és la presa de decisions.
Bueno, pues ves un poco que el perfil español, pues el futbolista es un poquito más táctico, entiende un poco más los tiempos, y en cambio el fútbol inglés, los futbolistas, los atacantes ingleses, pues se la suelen jugar más, y bueno, arriesgan más, y puede ser en este sentido pues que Rafa vaya poco a poco yendo cogiendo pues este tipo de timing para no, a lo mejor no perder algunos balones que parece en la Liga Española algo extraño, y sin embargo aquí en Inglaterra tiene una normalidad.
Doncs això ens deia ahir Rodri, l'Antonio Rodríguez de Rashford. Arbusà ha quedat per aquí per acabar de confirmar quan sortí la convocatòria, aquesta baixa de Christensen, i que no hi hagués alguna novetat més del Barça de cara a aquest viatge cap a Bruges. Doncs aquest Bruges-Barça serà demà. Avui és quan arrenca la quarta jornada de la Lligueta de la Champions masculina, i un dels partits destacats és el Liverpool Madrid, que els blancs visiten Anfield contra un equip anglès més irregular que la temporada passada, Marcos García.
És que Liverpool té les baixes d'Alison Becker, a la porteria Frimpong i Issa, que el Madrid no compta amb Carvajal, Rüdiger, Mastantuono i Alaba. Del partit d'Anfield entre aquest Liverpool i el Real Madrid en parla el tècnic blanc Xavi Alonso.
Bueno, por una parte es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Liverpool-Real Madrid, por historia, por presente, es un partido que gusta ver. Venimos a lo nuestro, que es hacer un buen partido y sacar un buen resultado.
El Madrid és cinquè a la lligueta de la Champions, el Liverpool desè. Els anglesos han perdut, de fet, dos dels tres partits fins ara. Només n'han guanyat dos, perdó, i han perdut el tercer. Han encaixat quatre gols en tres partits, això sí, a la Champions anteriors. L'any passat eren un equip més segur. A les 9, Liverpool-Madrid, també a les 9. PSG Bayern de Múnich, primer contra segon Luis Enrique, entrenador francès.
Per saber qui és el millor equip del món o d'Europa, hem d'esperar al final de temporada per saber quants trofeus guanya cada equip. Ells són molt forts i encara més després d'haver guanyat els últims 15 partits. Som conscients de la dificultat del partit i estem preparats i motivats per intentar guanyar.
En aquest PSG Bayern també hi ha baixes importants. El PSG no pot disposar de Savarni ni de Doué. Els alemanys perden Ito, Davis i Musiala. La resta de partits de la Champions previstos per avui són aquests. A 6:45, Nàpols, Eintracht de Frankfurt i Slavia de Praga, Arsenal. A les 9, a banda dels dos que ja hem dit, Atlètic de Madrid, Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt, Mònaco, Juventus, Sporting de Portugal, Olympiacos, PSV Eindhoven i Tottenham, Copenhagen.
Doncs tot això a la Champions masculina, però encara el Madrid, Florentino Pérez, fa un pas més cap a la Societat Anònima.
Doncs sí, segons ha avançat el Confidencial, Florentino ha convocat per avui una junta directiva per fer una cosa molt important, que és triar data per a l'assemblea de socis i també l'ordre del dia. És una trobada que pot ser històrica a Madrid. En aquesta assemblea s'hauria de tractar la transformació societària del Real Madrid. Seria parlar del model de societat, el model de propietat cap a una societat anònima. Algunes fonts parlen de separar el club en part esportiva i part empresarial que permeti l'entrada de diversos inversors externs. Aquest projecte té dividit l'entorn a Florentino perquè té alguna de les persones de la seva màxima confiança que defensen fins i tot que no es faci un referèndum per validar-ho i que només amb l'assemblea ja seria suficient. Altres assessors de Florentino li diuen que sí, que ho faci per assemblea, però també per referèndum.
I a la competició femenina, avui és dia de Copa, tant l'Espanyol com el Badalona Women disputen partits de la tercera ronda de la competició, Ruth Vilà.
I tots els juguen a fora. L'Espanyol visita el València, que són quartes a la primera ref, però que han fet un equip per intentar tornar aquesta temporada a la Lliga F. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, aprofitarà la competició per donar minuts a les futbolistes que menys juguen a la Lliga.
I la veritat que és una altra... una competició, molt bonica i que ojalà puguem poder arribar lluny, no? Aquest any és una cosa que és un repte per nosaltres, el poder arribar el més lluny possible. I bueno, comencem a València, que és un rival molt complicat.
El Badalona Women visita l'Osasuna, que porta una trajectòria similar al València a la primera ref. Anna Junyent també farà rotacions avui, tot i que la Copa és una competició que motiva l'equip badaloní.
Hem d'anar a guanyar el partit. Nosaltres volem passar a la classificació de Copa, és important per nosaltres fer-ho. Evidentment donarem minuts i farem alguna rotació i alguna jugadora que evidentment ha de descansar perquè està tocada d'alguna cosa o és millor que no hi sigui, però en línies generals la idea és anar a buscar el partit i anar a guanyar. Així que, dintre de que hi haurà algun canvi, anirem amb bastantes de les titulars.
En aquesta tercera ronda de la Copa encara hi ha un altre equip català a l'Europa que rebrà demà el Nou Sardenya, Logroño, que aquest any juga a primera.
I avui també s'ha sortejat la fase de classificació per al Mundial del 27, on Espanya defensarà el títol.
I per jugar aquest Mundial, la selecció espanyola jugarà a la fase de classificació contra Anglaterra. Atenció, que és contra qui va jugar i va perdre ja la final de l'Eurocopa aquest estiu, Islàndia i Ucraïna. En total, jugaran d'inici 6 partits entre febrer i juny de l'any que ve. Les primeres classificades de cada grup de la Lliga A, que és on juga Espanya, passen directament al Mundial. La resta ha de jugar una sèrie de play-off, depenent de la posició en què acabin en aquesta lligueta. En total, hi haurà 11 seleccions UEFA en el pròxim Mundial, que jugarà al Brasil.
I el partit entre Catalunya i Palestina, que s'ha de jugar el 18 de novembre, segueix sense tenir un estadi definit per saber on es jugarà. Avui la Conselleria d'Esports de la Generalitat, la Federació Catalana de Futbol, AC per Palestina i el Barça s'han reunit per mirar de decidir si trobaven ja la seu definitiva perquè es disputés aquest partit. Però la trobada, Marcos, de moment ha acabat sense acord.
És que aquest partit s'havia de disputar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Barcelona. Aquest escenari encara no està descartat, però és veritat que fer-ho a l'Olímpic té un cost molt elevat, d'uns 800.000 euros aproximadament pel lloguer d'aquest espai, a banda d'altres problemes d'adequació del propi estadi. N'ha donat més detalls fa pocs minuts la portaveu i consellera del govern català, Sílvia Paneque.
El Departament d'Esports està treballant doncs, perquè aquest partit efectivament es pugui celebrar. Hem de dir aquí que més enllà d'un esdeveniment esportiu és un esdeveniment que té un caire de solidaritat, no?, i de recaptació de recursos per poder ajudar el poble de Palestina doncs, important i, per tant, tindria la doble vessant. En aquests moments s'està treballant i es continuarà treballant per poder determinar el lloc on es realitzarà i l'hora exactament prevista.
Les entitats que impulsen aquesta campanya AC per Palestina insisteixen que Montjuïc és la ubicació idònia per recaptar fons, que s'ha de fer allà. Aquestes entitats van posar en marxa, de fet, diumenge un sistema de pre-reserva d'entrades per demostrar que hi ha prou gent interessada per arribar a omplir Montjuïc. Recordeu, 3 dies abans d'aquest amistós amb Catalunya jugarà un Euskadi-Palestina a Sant Mamés amb 35.000 entrades ja venudes.
Parlant de la Champions, però tornant a la Lliga, ja es va acabar l'onzena jornada de la competició i el Girona l'ha tancat com a cuer en solitari. El club té marcada, per això, la visita de l'Alavés dissabte a Montilivi, Eduard Solà.
A les 11 jornades de Lliga, el Girona ha estat cuer en més de la meitat, però no és el primer cop que ho és en solitari. L'Oviedo va empatar ahir i deixa l'equip de Mitchell com a cuer tot sol, amb 7 punts, això sí, a només 2 de la permanència. Ja hem parlat molt dels números desastrosos d'aquest Girona que torna a veure com Estuani ha passat a ser el seu màxim golejador altre cop a la Lliga, amb 3 gols a les 2 últimes jornades. Això sí, tots 3 de penal. Ha superat Benat i Unagi, que n'han fet 2. Arnau, Witsel i Joel Roca completen la llista de jugadors d'un Girona que només n'ha marcat 10 i és el segon equip menys golejador de primera divisió. Estuani, que només va jugar un partit a les 5 primeres jornades de Lliga, això sí, de titular, encadena 3 partits marcant, si tenim en compte que avui fa 8 dies també va fer un dels gols a la Copa al Camp del Constància. El club i Mitchell continuen pensant que se'n sortiran, però el partit de dissabte contra l'Alavés ha agafat molta transcendència, tanta que algunes penyes volen organitzar una rebuda als seus jugadors a Montilivi.
Una mica més de 8 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Em sento genial avui perquè hem guanyat el Mundial per primera vegada a la història.
I parlem del primer Mundial femení de críquet per l'Índia.
Catalunya migdia.
Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co, Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Marisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per molts anys.
Ah, gràcies.
Es pot dir quants anys fas?
Bueno, va, 80.
Saps qui te l'envia, aquesta coca?
Sí, perquè he vist una foto. Sí, he vist que hi havia un noi maco.
Sí, però això és la meva foto, perquè és el tercer del programa. Janina, explica-li tu amb la teva mare, que li has enviat tu la coca.
Bueno, sí, mama, te l'envia jo. Per dels 4 fills i dels 4 nens.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I abans de parlar del Mundial de Cricket, el Nàstic ha anunciat fa poca estona el substitut de Luis César a la banqueta grana. Serà Cristóbal Parralo, Carles Vila.
Ha firmat un contracte fins a final de temporada. Cristóbal Parralo va tenir una carrera molt contrastada com a jugador en equips com el Barça, l'Espanyol o l'Oviedo. Com a tècnic, la seva millor trajectòria professional la va aconseguir el Racing Ferrol, fa ara uns anys aconseguint l'ascens a la segona divisió. Ahir l'encarregat d'anunciar la destitució de Luis César va ser el director esportiu del Nàstic, Noé Calleja.
La decisió s'ha tomat en base a lo que considerábamos una mala dinámica, tanto de sensaciones como de juego, y bueno, pues como estamos trabajando en lo antes posible, pues hacer oficial el sustituto.
Parralo dirigirà aquesta mateixa tarda el primer entrenament ja de cara al seu debut al cap de setmana al camp del Múrcia. La seva presentació oficial com a nou tècnic grana es farà demà al migdia.
A Lleida, la Paeria invertirà més d'1 milió d'euros en 4 anys en el pavelló Barris Nord de Lleida amb un nou conveni de col·laboració amb el Força Lleida de Bàsquet Montserraia.
Un pavelló ACB ha de complir uns requisits exigents que s'han d'anar actualitzant cada temporada. El conveni signat entre el Club del Segrià i la Paeria preveu el manteniment i la millora del pavelló Espai Fruit de Barris Nord. Un pavelló que l'any que ve complirà 25 anys. És de titularitat municipal i és on juga els seus partits al Haiopos de la Lliga ACB. L'acord d'aquest nou conveni de 4 anys l'han firmat el president del Força Lleida, Albert Aliaga, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Vol dir clarificar les inversions que s'han d'anar fent durant aquests 4 anys en les instal·lacions. No? Inversió que farem nosaltres amb el manteniment durant aquests 4 anys, més d'1 milió d'euros, 1.200.000 euros, i acabem de fer inversions per valor de 500.000 euros i en seguirem fent.
Dels diners invertits aquest any per l'Ajuntament de Lleida al Barris Nord, 380.000 euros s'han destinat a millores al pavelló i aviat s'invertiran 115.000 euros més en la renovació dels vestidors. D'aquesta manera, el Barris Nord de Lleida s'adequarà a les demandes de la Lliga ACB i també s'actuarà en el sistema d'explotació publicitària.
I ara us expliquem una iniciativa unitària del sector esportiu no lucratiu de Catalunya, Crida per l'Esport Català, presentada aquest matí al poliesportiu de l'Estació del Nord, Mariona Serra.
Aquest projecte s'impulsa per donar resposta a la greu crisi econòmica que travessa l'esport català, derivada de la manca de suport i inversió pública. Des del 2010, el pressupost destinat al sector s'ha reduït un 37,5%, és a dir, uns 60 milions d'euros menys cada any. Això suposa una reducció acumulada d'uns 1.000 milions en 15 anys. Aquesta reducció ha provocat la desaparició de diversos clubs i el deteriorament de les instal·lacions. Per exemple, més del 50% de les instal·lacions esportives municipals fa més de 25 anys que no s'han reformat. Davant aquesta situació, reclamen que es desbloquegi la nova llei de l'esport, avalada per més de 150.000 ciutadans, per garantir un finançament just al sector esportiu català. Segons Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana del Voleibol, la llei és clau.
Aquesta normativa ha de permetre blindar l'accés universal a l'esport, dignificar la responsabilitat dels directius voluntaris i evitar la privatització silenciosa de les instal·lacions. Fem, doncs, una crida a tots els representants polítics a actuar ara i desbloquejar la llei.
Durant la roda de premsa també s'ha presentat el manifest Volem guanyar, que reclama menys burocràcia i més reconeixement per al voluntariat esportiu.
I ara sí, moment per parlar del Mundial de Cricket.
Soc completament feliç perquè finalment hem aconseguit guanyar la Copa del Món femenina. I sí, jo he format part d'això. I ho he pogut veure, així que soc molt feliç. Hem guanyat la Copa del Món!
De World Cup!
I aquesta eufòria ens arriba des de l'Índia, que celebra el seu primer Mundial de Cricket femení, Marta García.
I Laia, amb xifres de rècord de seguiment, 16 cadenes de televisió tradicional i nombroses plataformes de streaming han transmès este Mundial durant l'últim mes, que ha tingut més de 60 milions d'espectadors globals, 6 vegades més que l'última edició. L'Índia-Pakistan del 4 d'octubre és el partit més vist, amb gairebé 29 milions d'espectadors. I estem parlant d'un Mundial femení, en un país on el paper de la dona en general, i especialment en l'esport, és molt poc present. Una
Una de les plataformes del país ha retransmès la competició en els 5 idiomes que se'n parlen en l'Índia, inclòs també el llenguatge de signes. Hi han participat 8 països, Austràlia, Nova Zelanda, Anglaterra, Sud-àfrica, Sri Lanka, Bangladesh, el Pakistan i l'Índia. La competició no ha estat exempta de polèmica, perquè s'havia de disputar íntegrament en l'Índia, però van haver d'ampliar seus en Sri Lanka per la negativa del Pakistan de jugar en territori indi, donada, ja sabeu, la seva gran rivalitat, no només esportiva, sinó també política i social. Queda clar que el críquet és un esport de molta influència anglosaxona, molt tradicional en aquests països, però aquestes xifres realment traspassen fronteres.
Doncs un nido aquest seguiment que ha tingut el Mundial de Críquet Femení. Marta, a banda de críquet, també ens pots explicar alguna cosa més del dia?
Doncs sí, en ciclisme la Seu d'Urgell serà el punt d'eixida d'una de les etapes de la pròxima edició de la Volta, amb la confirmació de la capital de l'Alt Urgell com a seu d'eixida d'una d'aquestes etapes. Ja són 22 les ocasions en què la Seu d'Urgell ha vist el pas de la Ronda Catalana i poc més de la meitat, 13, ha sigut eixida d'una etapa. L'última va ser, això sí, l'any 2022. La Volta a Catalunya se disputarà del 23 al 29 de març.
I hem tingut aquí el Roger Arbusà esperant la convocatòria del Barça. Arbusà, alguna novetat?
No hi ha convocatòria.
No hi ha convocatòria
encara.
Almenys,
he fet companyia, mira.
Encara no ha sortit la convocatòria del Barça, però vaja, ja deien que segurament Christensen no entrarà a convocatòria. En qualsevol cas, seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i si surt convocatòria, li pots explicar a l'Òscar. Sí.